Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? Han escoltat els famosos àudios dels companys de RAC1? Sí, els de... de 62 a 50! No és una rebaixa de preus, és el del Villarejo i la Cospedal. Sí, home, molt entretinguts. En ells es pot escoltar l'exministre i l'excomissari, tots són ex, celebrant el fracàs de Convergència a les eleccions del 2012 i el mal que li van fer al partit de Convergència i a l'independentisme català. Cospedal, amb tota la tranquil·litat del món, ha posat en dubte la seva veracitat en la comissió d'investigació. No ho sé, no ho reconec, no en recordo, ha dit sense que li tremoli la veu. Aquesta cançoneta ja ens la coneixem, el no ho sé, no em recordo, etc, etc. Ja les van fer servir setmanes anteriors Rajoy i Fernández Díaz, també en la mateixa comissió. I van marxar tan tranquils. En un altre dels àudios, Villarejo fa referència al fet que Alicia Sánchez Camacho, exlíder del PP català, va prometre pagar 50.000 euros a Victoria Sánchez, que era l'exparella d'un dels fills del Jordi Pujol, perquè denunciés a l'Audiència Nacional l'existència de comptes bancaris dels Pujols a l'estranger. Sánchez Camacho ho ha negat en la comissió. També ha dit allò de no ho sé, no ho recordo, no em sona. En tants àudios, en tantes gravacions, en tantes cintes, en tantes MP3, no sé, podrien fer un podcast, no? Que ara està molt de moda fer un podcast. Jo els hi dic un parell de noms, a veure si els hi agraden, a Villarejo, a Fernández Díaz, a Cospedal, a Rajoy, a Sánchez Camacho. Un dels noms podria ser Operació Cataqué, perquè lo de l'Operació Catalunya no els hi sona. O encara millor, que el podcast es digui no ho sé, no ho reconec, no em recordo. Segur que tindrien molts seguidors, sobretot en alguns sectors relacionats amb els jutjats. Això és Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Aquí sí que ho sabem, sí que ens reconeixem, sí que ho recordem. Us acompanyem des d'ara i fins les 6, tot l'equip que el fem possible, la Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, l'Adrià Duc, l'Adrià Recasens i l'Antonio Mellado. Al control tècnic hi tenim en Raúl Escarvajal, que ho grava tot. És com un mini Villarejo. I qui els parla? El comissari del programa, Antoni Mateos. Benvinguts a la ràdio.
La proximitat del Camp de Tarragona, Carrer Major.
No sabem si grava les seves converses amb el mòbil o si té una aplicació de gravadora aquí en el seu iPhone o en el seu Android. Aleix Pérez, bona tarda.
Bona tarda, Toni Mateos. Home, per a formació professional ve de tenir sempre una gravadora a prop, encara que gravar converses de moment encara no, sempre amb permís. Encara sempre... que, per cert... informació gratuïta que et dono, Toni Mateos. Si tu participes en una conversa, és completament legal enregistrar-la.
Si jo participo en una conversa, és completament
és legal? Sí.
Oh, pues Villarejo llavors està...
sí, clar,
més que tranquil.
Mentre participis de manera activa en la conversa, legalment estàs protegit i emparat.
Ai, Déu meu senyor. Protegit i emparat.
Informacions que et dono per la teva...
Gràcies, gràcies. Mateus,
mai saps quan ho pots fer.
Quan necessitaràs gravar una conversa? Ai, si jo hagués gravat algunes converses. Ai, on estaria jo ara?
Cuidado. A la presó estaries.
Villarejo, està per aquí.
A la presó estaries.
Està la policia a les portes de l'estudi de Ràdio La Selva.
FBI, open up.
Vinga, som-hi, anem amb les informacions. de veritat, eh? Les que ens porta el nostre company de l'Espere des de la Nova. Que, per on comencem avui amb els titulars?
Doncs mira, destaquem que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant presenta al·legacions al projecte del magatzem temporal de residus nuclears de Vandellòs 1. L'alcaldessa del municipi Assumpció Castellví ha comparegut avui mateix per explicar les al·legacions presentades a la Subdirecció General de l'Energia Nuclear, que està al Ministeri per la Transició Ecològica.
Molt bé, doncs al·legacions per part de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet. Més notícies?
També ens fem la sort que avui mateix, aquest matí, una desena de pagesos han acompanyat a Miquel Llorenç als jutjats de Reus. Allà s'ha celebrat un judici per robatori de 580 quilos de garrofes el setembre passat en un terreny de Botarell. Des d'allà, el Gremi de la Pagesia Catalana ha demanat un enduriment de lleis davant la problemàtica dels robatoris al camp. També reclamen que quan es produeixin sustraccions es cobreixi econòmicament el cost de tots els danys que es fan a dins la finca, no només dels productes i materials robats.
580 quilos de garrofes li van robar al senyor Llorenç.
És un d'aquests casos, no, de robatoris que hem explicat de tant en tant, Toni, i que al final també s'han acabat vertebrant, no, en aquesta demanda, aquesta reclamació per part del sector primari.
Ja és que roben fins i tot les garrofes, que abans, mira, ni les agafen, però és que ja roben les garrofes. Déu-n'hi-do, Rodalies, què ens dius de Rodalies?
Que pateix una mitjana d'una incidència amb més de 10.000 afectats cada dos dies i mig. La meitat dels problemes entre el 2021 i l'agost del 2024 són avaries. I atenció, que som els millors, hem de tocar la loteria,
sí?
Tenim Mateus. La línia més perjudicada de tot Renfe
és
la R15. Bravo!
Bravo, 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 bravo!
Ens ha tocat, tenim Mateus. Ara. Recordem, és aquesta línia en la qual també va fins a Flix, Móra d'Ebre, passa per Reus, passa per Tarragona i se'n va cap a Barcelona. De fet, a moda de detall, l'altre dia vaig anar a l'estació també i vaig trobar un noi que agafava aquesta línia 3 hores i mitja esperant un tren. Un dia aleatori, qualsevol, que vaig anar a fer una notícia i vaig preguntar: ei, què fas tu aquí, quan esperes? Jo fa 3 hores i mitja que espero el tren per poder arribar a Móra.
Escalf. Com diuen aquests, escalf a la gent que ha d'agafar el tren cada dia. Des d'aquí torno a convidar al ministre, el senyor Òscar Puentes, que vagi des de Reus a Barcelona. Dona igual quin dia, dilluns, dimarts...
Que vulgui, que vulgui.
El que vulgui. Que surti des de Reus i vagi fins a Barcelona.
S'ho passarà bé.
O que vagi des de Móra d'Ebre fins a Barcelona. A veure quan triga. Anem a l'ORB.
Josep Oliveras, catedràtic emèrit d'anàlisi geogràfica, ha fet un balanç del Port Aventura i afirma que la presència ha portat més coses positives que negatives al territori en temes d'imatge, professionalització del sector i també urbanisme. Entrarem en detall en aquesta notícia que ens explica el Ricard Laot des de Radio Ciutat.
Molt bé. No deixem la URB.
No, perquè arriba la tercera edició de la seva festa major amb 5.000 entrades que es van vendre en menys de dues hores. El grup cap de cartell serà Flash Ice Cream i serà aquesta actuació estrella per aquest dijous 27 en els assistents de la jornada, que en enguany se celebrarà al Parc del Francolí.
És aquella festa de les samarretes, de la festa...
Sí, aquella de les samarretes, sí. Jo tinc amics i amigues que clar, hauran de passar per penitència, perquè algunes samarretes que jo no me les voldria posar, però hauran de...
5.000 entrades, 5.000 entrades en menys de 2 hores, eh? Això ni els Rolling Stones.
Això m'anava a dir, l'heu tatu de...
Continuem amb més política.
Sí, Esquerra reclama a l'Estat que actuï amb celeritat i concreti els terminis del traspàs de carreteres a Tarragona. Un acord signat ja fa 2 anys amb el Ministeri de Transports durant el mandat de Pau Ricomà a l'alcaldia de Tarragona.
Conferències?
Sí, el cicle de conferències Experiència de Periodista, ja saps que és un clàssic també aquí de Carrer Major i del Camp de Tarragona, arriba a la seva 16a edició amb la presentadora del programa Equipo de Investigación de la Sexta, Gloria Serla, com a principal
plataforma.
Equipo de Investigación.
Segur que farà
com en Carrer Major.
Avui parlem amb la gent de Carrer... Perquè la Gloria Serla és catalana. Avui parlem amb la gent de Carrer Major... Hi ha hagut un assassinat. Qui són els altres protagonistes d'aquest cicle?
Doncs Marc Margineras, del periòdico, el futur periodista Tino Soriano i la periodista de Catalunya Ràdio, Mercè Folk.
Fantàstica aquesta cicle de conferències, Experiència de Periodista. Anem al CaixaForum.
Sí que acull fins al 27 de juliol, al CESA Fòrum de Tarragona, estem parlant l'exposició Mamut, el gegant de l'edat de gel, protagonitzada per un esquelet fossilitzat de mamut llanut de gairebé 4 metres d'alçada. És la gran reclam, i és que de fet és el primer cop que es presenta en públic a Catalunya.
La gent de Caixa Fòrum fan unes exposicions, la del
jo no sé,
còmic.
Jo tindria por de moure el mamut aquest amunt i avall.
A veure, està a trossos, eh? Està allò...
Per fer cicles.
Exacte, per fer cicles. La cursa de la dona, que s'ha presentat avui.
Sí, acabarem amb un últim punt esportiu, i és que Reus enguany encara una nova edició de la cursa de la dona amb un nou eslògan, i és que Reus és rosa, i amplien amb diferents activitats des del divendres 2 fins al 4 de maig.
Fantàstic! Doncs Aleix, moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat del dia en format de titulars.
Clar, et deixo ja aquí, i el convidat que el tenim preparat aquí als estudis de la nova Ràdio d'Art.
Que és maco. Bona quinta aquest noi. Fins ara.
Fins ara, Toni.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Hi ha una trampa en cada cosa que expliques i papallones que no ens deixen veure més enllà.
És que... Joan Masdeu publica La Bonaventura, el seu sisè disc, que celebra 15 anys de trajectòria en solitari, més els 17 que portàvem els whiskins a les seves esquenes. L'àlbum... revisa alguna de les cançons més icòniques de la seva discografia. També té versions, com aquesta que està sonant, aquest meravellós rostre d'actriu, amb col·laboracions molt especials. I avui, doncs, li hem dit, Joan, passa't per el carrer Major. I el tenim als estudis de la nova ràdio. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Toni, com estàs?
Espectacular, com sempre. I tu? Perquè soc d'una anyada...
Jo faig el que puc.
Eh? Jo faig el que puc. Home, ets d'una... d'allò com dels bons vins, no? De cosecha del 74.
Ai, mira que, bueno, ens agradi més o ens agradi menys, soc del 74. Vull dir, content i joiós.
Home, i tant, que estem contents i joiosos, els del 74. La Bonaventura, t'han llegit mai La Bonaventura, tu, Joan? T'han agafat la mà allò de... Dame la mano, Moreno.
Si ho han fet fa molts anys, sí.
I què et van dir quan et van veure les línies de la mà?
No ho recordo, fa molt, molt, molt de temps.
Potser va encertar. O potser no. Què és La Bonaventura, aquest nou EP del Joan Masdeu?
Bueno, doncs ja us he explicat tu una mica. Em vaig donar compte que enguany celebraven 15 anys de la meva trajectòria en solitari, després de Whiskins, i em venia de gust, per altra banda, fer una mica de parada per... poder pensar bé què em venia de gust fer a partir d'ara, i entre això i que hi havia una sèrie de cançons que feia temps que tenia ganes de gravar però no m'acabaven d'encaixar en cap nou disc que hagués fet a l'ús, diguéssim, vaig pensar que era moment per fer un disc, bueno, per regalar-me aquests capritxos, no? De dir, vull revisar dues cançons dels discos d'aquests 15 anys, un era El carrer dels Jocs Florals, que és el primer single que vaig editar en solitari, i després em va fer gràcia fer la revisió de l'últim single que he editat en solitari, que en aquell moment era No en tens prou. I per fer una mirada, doncs, al punt d'inici i al punt actual, no? Tenia ganes de convidar a dos artistes en concret, unes que admiro, que m'agraden molt, que pertanyen a una generació força més jove que la meva, i que precisament per mi era una mica la gràcia de tot plegat, com són el Rivero Melet, que han intervingut al carrer dels Jocs Florals vestint la cançó, doncs, amb la seva personalitat i el seu pedigrí, i per altra banda, doncs, el Dan Peralbo, que ha cantat a No en tens prou. I una de les altres peces que jo feia molts, molts anys que volia adaptar al català i gravar-la era aquest rostre d'actriu, que el títol original és Rostro d'actriu, d'una cançó de Joel López, quan encara capitanejava la seva banda anterior, Deluxe, una cançó del 2007 que vaig trobar preciosa des del primer moment que la vaig escoltar en aquell any, i que vaig pensar alguna vegada, no sé quan, m'agradaria fer aquesta cançó en català. Han anat passant els anys, jo ho he anat tenint al cap sempre, i ara vaig pensar, ostres, doncs aquest és el moment, no? En aquest EP que vull posar-hi coses així una mica més sueltes, que tinc ganes d'encabir-hi coses que potser, com et deia, no acaben amb altres discos, va ser el moment. Vam demanar permís a l'editorial, ens el van concedir, vam fer l'adaptació, i la sorpresa que jo no m'esperava és que al final això va arribar a les seves orelles i va ser el mateix Joel López que es va oferir a cantar en català, perquè va dir que li havia agradat molt l'adaptació, la producció d'aquesta versió, i que no havia cantat mai en català, sí en altres llengües, però mai en català, i que li feia molta il·lusió. Per tant, jo no hagués gosat a demanar-li, i la veritat és que és una d'aquelles coses que sorgeixen de forma natural, espontània, i són les acaben sempre a millor port, no? I per acabar-ho de rodonir del tot, doncs mira, fa just una setmana i mitja el Joel va fer un concert a Barcelona, al Poble Espanyol, dins del Guitar Fest, i em va contactar i em va dir: mira, no faré aquesta cançó perquè no entra dins els nostres plans en cap altre concert d'aquesta gira, però a Barcelona m'agradaria fer-la en català i m'agradaria que vinguessis a cantar-la amb mi. I va ser molt, molt bonic, i la cirereta que vam posar en aquesta història d'amor particular amb aquesta cançó que portava jo arrossegant des del 2007.
Déu-n'hi-do, una història molt bonica, aquesta del rostre d'actriu. Bueno, hi ha una pressió magnífica en català d'aquest gran tema dels Deluxe. També hi ha dues cançons noves, Joan, Tornar a casa i El Castells.
És el que et anava a dir, amb aquest disc una mica de celebració, de regal que m'he fet a mi mateix i als músics, doncs a part d'aquestes dues revisions de l'adaptació en català de Rostre d'actriu, doncs també he volgut posar-hi un punt de present en endavant, no? De dir dues cançons noves. Però el que sí que tenia, que és Tornar a casa, Castells, que jo crec que marquen bastant el relat troncal del discurs d'aquest disc, no? en quant a missatge. Però sí que tenia clar que no volia fer un disc llarg, volia fer un disc curt per disfrutar-lo, assaborir-lo i no tenir la pressió d'haver de fer una col·lecció de 8 o 10 cançons, quan crec que precisament després d'aquests 15 anys i després dels 17 anteriors amb Whiskins, crec que és un moment per replantejar-me bé quin ha de ser el següent pas a fer, i per tant doncs, ha sigut molt, molt bonic treballar sense gairebé pressió, no? Vull dir, només per divertir-nos, com fem sempre, però a dir, va, anem a fer-nos aquest regal de la Bonaventura.
Una gravació en la que t'has envoltat de gent coneguda, amb la que ja treballes habitualment, però també de nous músics, nous productors, nous estudis... Com ha anat tot això, Joan?
Bueno, doncs ha sigut un moment en què... Sí, en què s'han donat diversos factors per canviar peces en el tauler, no? de joc, perquè jo feia 4 o 5 discos que treballava amb Blind Records com a productors dels meus discos, Santos i Florent. Aquesta vegada no va acabar de quadrar, d'encaixar, i el Dani Ferrer, que a part de ser el teclista de Love of Lesbian o de grups com Egon Soda o Mi Capitán, doncs és un productor que jo doncs, tenia ganes de treballar-hi a la curta o a la llarga, però que estava sempre allà una mica en el meu pensament, i aquest ha sigut un bon moment per començar a treballar junts. I sempre que canvies doncs, algunes fitxes, doncs es produeixen coses noves i normalment coses que et sorprenen, i així ha sigut a l'hora de treballar, a l'hora del so, a l'hora de sortir, com es diu habitualment, de la zona de confort, de les coses que ja saps que funcionen i funcionen ràpid, i arribar a altres llocs una mica inesperats, i això ha estat molt bonic. I a banda d'això, doncs, també han entrat alguns músics més en l'equip de gravació, com el Maurici Jané, per cert, guitarrista reusenc, i l'Albert Serrano, que és un guitarrista de Figueres, a part de el Litus Guilera, la guitarra també, el Joanet López, la bateria, l'Iol Casas, també la bateria. Vull dir que he anat jugant amb diferents músics per intentar veure les cançons des del punt de vista de cadascun d'aquests músics diferents, que era el que creiem que els hi calia a cada cançó. Per tant, hem pogut triar, remenar i, com et deia, amb l'objectiu principal de disfrutar molt gravant aquestes cançons.
Home, imagino, Joan, que després de 17 anys de Whiskins, en el que traieu un disc cada any i mig, dos anyets, amb 10 cançons, els 6 que tens a les teves
esquenes... O 12,
esquenes,
10 o 12 vegades.
O 12. Els 6 àlbums que tens a les teves esquenes, amb 10, 12 cançons noves... deu ser un gust, no? Dir, ostres, bueno, aquest el faré jo el meu, com a mi m'agrada. Que sigui cool. El públic, que volem més. Tranquils. Tindreu Joan per estona.
Bueno, la veritat és que sempre, afortunadament, els he anat fent com tant com jo volia, com l'equip de músics, de gent, de companys, hem volgut, no?, de forma conjunta. Però sí que és veritat que en aquest moment en concret em venia molt de gust fer un EP. Avui en dia, amb 5 cançons hem tingut material per anar avançant singles des de finals d'estiu, pràcticament, de finals de setembre, que vam treure el primer single, i és l'única forma, crec, avui en dia, d'anar allargant, dilatant la vida d'un disc, no? Anar traient peces a poc a poc, perquè si avui en dia, amb l'efímer que és tot, treus un disc sencer, passa amb el temps que tardes a mirar la pantalla del mòbil i fer un cop de dit. Saps què et vull dir? Clac, i canviar de pantalla. Aleshores, bueno, d'alguna manera m'he intentat anar donant vida a cadascuna d'aquestes cançons, amb els seus convidats, amb els seus relats, i també ha sigut una manera d'anar gaudint i disfrutant del disc fins aquest 18 de març, que va sortir l'EP sencer, amb l'últim single que faltava per estrenar, que era precisament la cançó de Castells.
Envoltar-te del Choel, que és un reconegudíssim músic i té una llarga trajectòria a les seves esquenes, amb Deluxe, ara amb Solitari, però clar, apostar per gent jove com el Dan Peralbo o el Rivero Melet, doncs per què ho ha fet el Joan, això?
Bueno, doncs perquè precisament el que volia amb aquestes col·laboracions era això, ja que teníem la fortuna de tenir una figura a la que jo admiro tant des de fa tants anys, com el Xoel López, com a artista força consagrat, com tu deies, no? I més una mica de la meva quinta, doncs volia que també es reflectís en aquest disc, perquè em venia de gust així, que les altres dues col·laboracions que tenia pensades fossin precisament de gent molt més jove que jo, amb la que crec que i tinc una sintonia bastant evident a nivell musical, a nivell d'influències, i que malauradament són com una rara avis dins d'aquest món totalment ocupat per la música urbana. Sembla que no hi hagi res més amb els músics joves com ells, no? Uh-huh. I sents Rivero Melet i podries estar sentint una banda meravellosa de folk dels anys 60 o 70, saps? I sense el Dan Peralbo, i tinc molt més a veure amb el Dan Peralbo que amb altres artistes com coetanis d'ara, no? I és un xaval que no arriba a la trentena d'anys, no? I és un artista que fa unes melodies exquisites, brillants, amb guitarres, i hem reivindicat una mica això, i a mi em venia molt de gust reivindicar amb aquest disc, amb el meu disc, aquestes noves generacions de nous i joves músics que admiro i que m'emociona el que fan. I vaig pensar que era bonic tindre les dues cares, no? Un artista consolidat com el Xoel i dos artistes que s'estan consolidant, i de quina manera, com Rivero Melet i el Dan Peralbo.
El Joan es diu que presenta aquesta La Bonaventura amb concerts, i Déu-n'hi-do, ja has començat a tancar dates. Tenim Manresa, tenim Cardedeu, Manresa ja mateix, o sigui, aquest cap de setmana.
Cardedeu, sí, Cardedeu també.
Almacelles, Bàscara, i després el Bartrina, a l'abril.
Sí, el 26 d'abril serà el primer concert que farem amb la banda sencera, i el primer concert amb la banda sencera de cada disc ja s'ha convertit, vaja, en tradició fer-ho a Reus, i concretament al Teatre Bartrina, i m'agrada molt que sigui així. M'agrada molt començar els primers bolos amb la banda al Bartrina de Reus. És un lloc on ens hi sentim, vaja, ja, tots els músics del grup molt, molt a gust, i em fa molta il·lusió. I aquesta vegada és això, dissabte 26 d'abril a les 8 del vespre, crec.
Déu-n'hi-do. Però els anteriors, els que faràs aquest cap de setmana, que aniràs sí. tu sol o aniràs acompanyat d'un format trio, com altres vegades
fem? Anirem in crescendo. Ho he planificat de la següent manera. Em feia molta il·lusió fer els dos primers concerts que fossin seguits, com és el cas, aquest divendres 28 a Manresa i el dissabte 29 a Cardedeu, amb dues sales que també sempre passo quan trec un disc, que són el Voilà, en el cas de Manresa, i el Tarambana, a Cardedeu. I són llocs molt càlids, molt acollidors, molt de distància curta, i volia fer els dos primers concerts amb guitarra i veu exclusivament. I així ho hem organitzat. El següent concert, que és al Massellas, l'11 d'abril, amb un cicle que es diu Nits de Taverna, on hi passen diferents formacions i músics durant un mes o un mes i mig. Aquí anem ampliant la formació i farem un espectacle de duet juntament amb el Maurici Gené, que és la guitarra que m'acompanya, i a les segones veus. I el següent bolo ja serà la banda sencera aquí a Reus. I a partir d'allí anirem alternant entre una formació que tenim de trio, la banda, el duet, com cada disc, vaja.
Montblanc, Vilaplana, Mollerussa, doncs estiguin ben atents a les xarxes socials. Com ho portes, això de les xarxes, Joan?
Doncs com bonament puc, també. O sigui, fa dies que ho comentem en algunes entrevistes, no? Avui en dia el músic sembla que el 90% del temps que l'ocupa és de tot, eh? Inclús esperar la Renfe perquè et porti en una entrevista a Barcelona, menys música. I et queda una parcel·leta petita, i jo, doncs, com molts altres músics, resulta una situació una mica feixuga, a la que has d'atendre obligatòriament gairebé a diari, no? I si a més ets un músic indie, per no dir índio, com jo, que estàs al capdavant una mica de tot, del booking, de la contractació, de la comunicació, indie vull dir independent de veritat, doncs a vegades et queda aquest regust una mica estrany, agredolç, que has d'estar pendent, perquè ja s'està, perquè també forma part inevitablement del moment, de les eines que tenim, i de tot plegat, no? De totes aquestes tasques que se'n van una mica de lo que és tancar-te a casa a fer cançons.
Abans parlava el Joan de... Havia pensat en una aturada d'aquelles d'un any i mig. No sé, se t'agraeix, Joan, de que continuïs amb la carn a la graella. I amb aquesta cosecha del 74, quan mires enrere, què diu el Joan? Que es gasta les coses un guapot.
Bueno, musicalment, quan miro enrere, i de fons anys cap aquí ho faig amb certa perspectiva, més que quan passaven les coses de forma més immediata, me n'adono que, bueno, estic agraït i em sento afortunat d'haver pogut fer molts discos amb Whiskins, he estat 17 anys al peu del canó amb aquell grup, 15 més en solitari, i sobretot perquè, si parlem de l'època de Whiskins, me n'he adonat compte amb el temps que ocupàvem una classe mitjana que avui en dia, com en tants i tants altres àmbits, com en la vida mateixa, no, a nivell social, pràcticament ha desaparegut. És a dir, avui en dia o hi ha pocs rics i infinitat de pobres, que abans no eren pobres, tan pobres del tot com ara, i en aquell moment, musicalment, doncs vam tenir la fortuna de poder ocupar una classe mitjana musical. És a dir, no havíem sigut, per dir-t'ho d'alguna manera, no érem els pets, ni ho vam ser mai, o no vam ser mai sopa de cabra, però érem un grup que pertanyíem a aquesta classe mitjana, que publicàvem un disc i aquell any fèiem, cada any que traiem un disc fèiem 40 bolos de catxet i podíem tirar, podíem viure, podíem anar fent. I això avui en dia, hi ha 10 grups que estan a tot arreu, a tots els festivals, els tops més tops, que demanen una bestiesa de catxet, i si no, sembla ser que pràcticament et mores de gana, no? Aleshores, això és el que observo i diferencio de llavors ençà, amb els anys que han passat. A part d'això, doncs, content, afortunat, de poder continuar estant, com et deia, al peu de canó, fent concerts. No he parat, afortunadament, cap any d'aquests 32, cap estiu, i no he parat de fer discos, per tant, content.
Joan Masdeu, ens veiem pels carrers, que sempre ens trobem pel carrer.
Sí, això sí. Sí. No en tinc cap dubte, Toni.
I et veig al Bartrina. Una abraçada molt gran.
Gràcies, Toni, una abraçada.
Cuida't.
Cada cop bufa més lluny aquell mestral que em tornava boig. Jugaré a fer florir els dies al carrer.
Carrer Major és proximitat.
ho hem dit abans a l'inici del nostre programa, que la gent del CaixaForum fan unes exposicions meravelloses. Fins a finals del mes de febrer vam poder gaudir d'una espectacularíssima exposició sobre el món del còmic, on hi havien Jack Kirby's originals, on hi havien, bueno, Moebius, on hi havien, bueno, una... Jo és que anava mirant a veure si havia per allà la gent dels vigilants per a veure si me'n podien portar algun dels originals. Però és que ara han fotut un mamut a dins del CaixaForum de Tarragona. El gegant de l'edat de gel, que protagonitza un esquelet fossilitzat de mamut de 4 metres d'alçada. I és el primer cop que es pot veure i que es presenta a Catalunya. I un dels primers que l'ha vist és el nostre company. Ai, mira, està tronant per aquí la selva. L'Adrià Duc. Anem a parlar amb ell. Adri, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Toni, mira on estem avui. Hem vingut aquí a la Caixa, a la Fundació La Caixa a Tarragona, i és que es presenta una exposició sobre el mamut, la seva història i la seva evolució, i tenim aquí el director de l'exposició, Alejandro Pérez. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Tenim també a la directora de La Caixa, la Glòria Oliver. Molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Doncs començo per tu, si et sembla. Explica'ns una mica, veiem aquí darrere nostra aquesta, la figura, la peça central d'aquesta exposició. Explica'ns sobre què va aquesta exposició i què hi podem veure.
Doncs com pots deduir, l'exposició parla de mamuts i tu ho has dit molt bé, és la peça central, i a partir d'aquest esquelet fossilitzat de mamut nosaltres estructurem al voltant de tot això un discurs de d'on venen els mamuts, quina és la seva evolució i quina és la seva història natural, com vivien, què sabem d'ells, com es van extingir, etc.
Aquesta peça que tenim al darrere, que comentaves abans, és el primer cop que s'exposa, que s'exposa al públic, i ho fa aquí a Tarragona en aquesta exposició, no?
És la primera vegada que s'exhibeix a Catalunya, perquè ja ha estat en altres centres CaixaForums d'Espanya, però a Catalunya és la primera vegada que s'exhibeix, i després ja anirà a CosmoCaixa, al Museu de la Ciència. Per tant, serà ja la segona, i ja qui vulgui podrà anar a veure-lo sempre allà.
Molt bé. Anem amb tu. Glòria, entenc que també això, portar aquesta exposició per primer cop que es pugui veure a Catalunya i que sigui aquí a Tarragona, en aquest espai, entenc que també és, bueno, una manera de posar en valor aquest projecte i aquest espai, no?
Evidentment, estem molt contents i contentes, no?, de poder oferir, doncs, a tot el públic tarragoní aquesta magnífica ocasió, que, com bé dèiem, no?, doncs, bueno, trepitja per primera vegada Catalunya i ho fa Tarragona. Tarragona, que també és terra de mamuts, això també és una doble, no? Jo crec que estem contents per partida doble. I després, perquè és veritat, doncs, que aquesta sala, aquest espai, és un espai emblemàtic que tota la ciutadania, doncs, jo crec que sempre ens dona molt, molt bona acollida a totes les exposicions, i que també estem segurs que aquesta ho serà, perquè creiem que aquesta mirada doncs, tan holística, no?, a la vida dels mamuts, però també amb una mirada realista, no?, perquè tot allò que va passar als mamuts també té un paral·lelisme, no?, a situacions d'avui dia, als cicles del planeta, doncs, amb tot el tema d'extinció, canvis del medi ambient, etc. Tot això també farà que ens pugui proporcionar una reflexió, un espai de col·loqui, no?, i un aprenentatge, sens dubte.
Una exposició que tindrem aquí durant uns mesos, fins al juliol, si no m'equivoco, i que també va acompanyada d'altres activitats complementàries al voltant d'aquesta exposició, no?
Correcte, ja fins al 27 de juliol estarà aquí, doncs, amb nosaltres, i a banda, doncs, de poder fer la visita lliure, sempre recomanem poder, doncs, fer doncs, aquestes visites comentades. Per què? Doncs perquè els nostres educadors sempre ens oferiran, no?, una amplitud d'informació, ens permetran fer, doncs, també consultes, preguntes, en definitiva, enriquiran, no?, la visita. I tenim també mirades pels públics diferents, en aquest cas, doncs, pels més petits, tant pel públic escolar com pel públic familiar, doncs, s'han preparat unes visites ad hoc a la seva edat, i a més que, doncs, seran molt participatives, i que, doncs, aquest aprenentatge i aquest enriquiment es farà d'una manera molt divertida, que involucrarà sobretot a tota la família i també als escolars que estan en aquesta edat. I després també tindrem, doncs, un seminari de tres sessions que tindran lloc el mes de maig i que, doncs, comptaran amb la intervenció intervenció d'un arqueòleg, Ignacio de la Torre Sainz, que també ens parlarà, no, de tota la situació, doncs, de l'època de l'edat de gel, de com era el planeta, de quins eren els animals que van poder sobreviure, quins no, i quina era la relació que hi havia amb els humans en aquell moment.
Molt bé, Alejandro, torno amb tu ara i ens posem una mica més tècnics. Com ha estat aquest muntatge d'aquesta peça i sobretot tot el que l'envolta, i si ens pots fer 5 cèntims una mica?
La gent que munta la peça ja ho té molt per la mà, perquè ja no és la primera vegada que ho fan, gairebé, no diria que amb els ulls tancats, però ja saben els ets i uts del muntatge. Es triga més o menys 2 dies, perquè has d'anar amb una mica de cura i amb una mica de paciència, però està tot molt ben numerat i, per tant, és un puzzle que ja s'ho saben de memòria, no? I la peça està molt ben conservada i va aguantant, diguem-ne, les itineràncies, no? Però ja necessita també un petit descans, o sigui que ja li anirà bé passar definitivament a Cosmo i que quedi allà.
I una mica de context de la peça, de, bueno, en quin moment de l'evolució dels mamuts és aquest esquelet que podem veure aquí?
El mamut ja no és de fa uns 40.000 anys. Aquesta realment no l'hem datada, això seria un treball a fer una vegada acabi, diguem-ne, el seu periple, però diguem-ne que la vida dels mamuts estava al voltant d'aquesta edat i, per tant, podria tenir tranquil·lament 40.000 anys perquè és, diguem-ne, la datació dels mamuts que estan sortint de la mateixa zona on surten aquests. S'ha de dir que tampoc és un esquelet només d'un exemplar, sinó que s'ha fet a partir de diverses ossamentes de diversos exemplars, no? Però, tot i així, és una magnífica relíquia.
Tota una evolució d'aquesta espècie que, bueno, la podem veure aquí en aquesta exposició, en els diferents espais que heu preparat, no?
Exacte, sí. O sigui, al començament sí que hi ha un mòdul on s'explica l'evolució dels proboscidis per dir d'on venen els mamuts, però una vegada estàs, diguem-ne, a la sala principal d'exposicions, tot gira entorn del mamut. I, per tant, parlem de la seva història natural, de què sabem dels mamuts i com sabem el que sabem dels mamuts i de les diferents espècies de mamut, perquè, clar, aquesta és només una, però n'hi ha d'altres 4, no? 3. Per tant, doncs, val la pena explicar-ho tot això, clar.
Molt bé, doncs ara ja sí, ja per acabar, Glòria, no sé si... Què els diries aquí a la gent de Carrer Major per a que hi ha els habitants d'aquí a Tarragona perquè s'animin, que vinguin aquí a visitar aquesta exposició i bueno, que aprenguin una mica de la història i de l'evolució del mamut?
Doncs, sens dubte, doncs, que vinguin a Caixa Fòrum a visitar aquest magnífic exemplar, però aprofitant aquesta oportunitat, no, que ens podem permetre, no, involucrar-nos bueno, i fer una immersió a l'edat de gel, sobretot en aquesta època que entrarà, no, que ara és primavera-estiu i això ens refrescarà una mica, però també, si no, per conèixer, doncs, el nostre passat, per prendre consciència de moltes coses i de fer molts aprenentatges en base a tot el que ens comentava ara l'Àlex i que podran descobrir totes les persones, especialistes, públic més general, famílies, doncs res, que aprofitin aquests mesos que està aquí amb nosaltres i benvinguts seran a Caixa Fòrum.
Molt bé, moltes gràcies pel temps, per estar aquí amb nosaltres i per l'exposició. I res, vosaltres ens veiem en la propera furgó. Adéu.
Adéu, adéu, recomanadíssima. És que és un tros de mamut aquí, 4 metres d'alçada. Recomanadíssima aquesta expo que està, com hem dit, a Tarragona. Poden gaudir a la Caixa, no? Poden gaudir d'aquesta fantàstica expo del mamut al Caixa Fòrum Tarragona. Continuem!
El valor del camp de Tarragona, Carrer Major.
En una mansió de les que el temps ha guarnit s'ha trobat arraconat un quadre gegantí molt a prop a un dip de
ens parlaven abans a l'Aleix de problemes de la Renfe i hem dit, ostres, podem parlar de trens amb patrimoni i trens, perquè Ferrocarrils de la Generalitat ha signat un conveni amb el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, per qual li cediran una desena de vehicles històrics que el museu exhibirà. I diu, bueno, qui ha visitat el Museu de Móra la Nova i sap una mica de trens i de patrimoni? Doncs el Damià Amorós. Saludem-lo. Damià Amorós, molt bona tarda, com estàs?
Què tal? Com anem, Toni? Com va, Pau? M'ha agradat molt aquest separador del valor del camp de Tarragona, eh? M'ha agradat moltíssim.
És que els separadors d'aquí del carrer Major són espectaculars, els separadors. El valor del Camp de Tarragona.
Molt ben pensat.
El valor del Camp de Tarragona amb aquests trens que arriben a Móra la Nova, que els sí. dona la Ferrocarrils.
Sí, mira, potser molt poca gent ho sap, però a casa nostra, a la demarcació de Tarragona, hi ha un dels museus més importants, jo diria, del sud d'Europa, de ferrocarrils, de tot el món ferroviari. Sí que és cert que potser el Camp de Tarragona o la província no entra en aquest món ferroviari com la província de Barcelona, que va ser la primera de tot l'estat, perdó, primera de la península Ibèrica, perquè el primer terreny de tot l'estat espanyol no va ser a la península, va ser a Cuba, que és curiós, no? Una d'aquestes coses que dius, hòstia, segurament hi havia catalans pel mig, i sí, hi havia catalans. Però sí que és cert que a casa nostra hi ha una tradició ferroviària molt important, i just al costat de l'estació de Móra la Nova, com bé explicaves tu, un museu espectacular de trens, de locomotores, de cotxes, de vagons, de tot, però brutal, dels millors del país.
Ai, si alguns vagons parlessin, no? Tenen moltíssim de valor aquests vagons, que són autèntiques peces de museu, de vagons
sí, sí.
Que han estat funcionant, que han fet també allò de... jo me'n recordo, vaig pujar al tren històric Antonio Machado i hi havia un vagó espectacular amb unes...
Sí, sí, segurament algun dels nostres oients, si ha pujat mai amb el cremallera de Núria, recordarà que a l'estació de Ribes de Freser hi ha exposats uns quants trens històrics. Si han estat a Londres, sabran l'estació aquella de Howards, la 9 i mig o 9 3 quarts, o fins i tot un element que jo trobo molt curiós, recordo una exposició al Prado que era Memòries Socials d'Espanya, una cosa així, un títol d'aquests, on es reflectia pintura del segle finals del XIX, principis del XX, i vaig proposar allà posar-hi una pintura, que al final no va poder arribar, que és en un museu del Camp de Tarragona, el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, posar-hi la pintura de Noguer Massó, que es deia de segunda o de tercera. I era com el pintor havia vist els vagons que ell feia servir per anar cap a Madrid, que per anar al centre on es formava, no? I eren aquests típics vagons amb els llistons de fusta, la visió potser més social a través del que comentàvem, dels vagons de tren.
Com has dit tu, el tren cremallera de Núria també forma part d'aquesta sessió que arribarà
sí.
al museu. Què té el tren cremallera de Núria?
Pensem que els trens cremallera destaquen per dos elements. Primera, perquè, òbviament, tenen una roda en el seu sistema més com una espècie d'engranatge que el que fa és agafar-se encara més fora al terreny per no tirar enrere, i per això se'n diu cremallera, perquè fa aquesta idea de cremallera mentre va pujant. I un d'aquests que se cedeix és un dels vehicles històrics que va portar personatges com, què diré jo, els ponents de l'Estatut de Núria o presidents del govern en aquest tren, que són vehicles d'una categoria destacada, podríem dir, pel seu mobiliari, per les condicions en què es van fabricar, per diversos elements que els fan interessants, fins i tot això que dèiem, no? Visualment destacats.
Jo sóc del barri del Carrilet de Reus, o sigui que tinc passat, diguem-ne, ferroviari. Ma mare diu...
Ferroviari.
Sí, et van portar de petit al Carrilet fins a Salou. Jo no me'n recordo perquè era molt, 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 molt petit. Però ara... La maquinària del Carrilet està en una rotonda i bueno, el Carrilet també va ser un tren, bueno, trenet històric entre
del territori. Però és que fixa't, Toni, que això que dius tu és molt habitual, perquè qui ha baixat per la Nacional de Montblanc, de Valls cap a Tarragona, ha trobat a la rotonda de l'estació de l'AVE, ha trobat una locomotora que està allà al mig. A Valls, durant molt temps, al costat de l'estació hi va haver una locomotora. Prop, al barri de Bonavista de Tarragona, hi ha una... No és una locomotora, però que sí que és una espècie de màquina de... Com ho diríem? Màquina d'asfaltar, també mitja gas, mitja motor. Això que dius tu, el carrilet... és a dir, són elements que moltes vegades, fins i tot als pobles de costa hi ha barques de vegades, no? Al mig de les rotondes. Són elements sí. del transport públic, elements de la vida quotidiana de fa 50, 60, 100 anys, que estan entre el punt d'objecte desconegut del mig de rotonda, que podríem dir que això és una altra secció del carrer Major que podríem disfrutar-ho molt, o element que hauria d'estar dins d'un museu. Llavors, clar, com juguem, com anem en aquest paral·lelisme, no? I crec que el Museu de Móra la Nova el que fa és una cosa molt curiosa, que és, té aquests elements de museu, però que al mateix temps els té mantenits, els té mantinguts, els té en marxa perquè els puguem fer servir, els puguem visitar. I crec que aquesta és la part interessant. Conservar una d'aquestes màquines vol dir que la màquina pugui funcionar, no només tenir-la per exposició. Si tu la vols conservar bé al 100%, has de conservar el seu funcionament.
I si parlem de trens, també hem de parlar d'estacions. Perquè n'hi ha algunes estacions al Camp de Tarragona, per aquí i per Catalunya, i n'hi ha moltíssimes que són maquíssimes. L'estació de França a mi m'enamora. Vilanova també.
L'estació de França és espectacular.
Sí.
Però pensa que al Camp de Tarragona tenim aquesta dicotomia, que per exemple tenim estacions especials, per mi molt boniques, com la de l'Espluga de Francolí, l'estació del Vendrell, la Vella, l'estació de Móra la Nova, per exemple, o l'estació de Valls. Però després tenim aquestes coses tan estranyes com la de Montblanc, la de Reus, la de Tarragona, que són aquests éssers arquitectònics no definits. Abans, antigament, segur que molts dels nostres oients havien anat a Lleida a buscar l'AVE. A Lleida hi havia una senyora estació. Era una estació elegant, interessant. Això que deies tu, l'estació de França, per què ens agrada? Perquè veiem l'arquitectura del ferro. Perquè veiem que agafar el tren pot ser una experiència. Jo l'única experiència que tinc amb els trens és negativa. Per això a mi no m'agraden. A mi els trens em foten fàstic. Directament. Més una Serral no en tenim. Llavors una cosa que no tenim a Serral és una cosa que no va bé per la humanitat. Com pot anar bé, no? Que tu entris en un lloc que hauria de ser... És com l'experiència d'anar al cine. Antigament l'experiència d'anar al cine era una cosa de gaudi, d'espectacularitat, els espais, els cinemes eren bonics. El dia d'avui hi ha cinemes que semblen una punyetera nau industrial i on et foten unes clatellades que és espectacular.
No, són naus industrials.
Doncs imagina't.
Des que van fer fora, van ensorrar el Palace, el cine de la meva vida...
Imagina't.
Ara hi ha
però és això, que... fixa't, aquí no sé què tenim davant, Toni, si nostàlgia ben portada o nostàlgia mal portada, perquè te'l van ensorrar, i tu ja te'l poses en el teu punt, en el teu moment. Me'l van ensorrar.
Sí. Clar, me'l van ensorrar, me'l van tirar al terra per fer una residència per gent gran, que, bueno, que l'estan disfrutant.
Hola! Hola!
Era el meu cinema, era el meu cinema. Avui hem parlat d'estacions, hem parlat de maquinària, de vagons, dels trens, que hem descobert que no li agraden al nostre estimat historiador de l'art, al Damià Amorós, la seva relació amb els trens. Damià, com sempre, gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins d'aquí 15 dies, cuida't.
Vagi molt bé.
És com màgic, rodant i desfent-se i lliscant, no caient, és màgic. I tu i les teves ganes em fas sentir, flotant en l'aire, l'aire és tot el que tinc, sense això sé que
Ha estat el protagonista de la nostra primera entrevista el cantautor reusenc, el Joan Masdeu, i avui el David Fernández diu, doncs si teniu el Joan Masdeu a la nova ràdio, aprofitarem i avui el farem sonar a la banda sonora original del Camp de Tarragona, però cançons diferents del Joan Masdeu. És un joc que ens proposa, com sempre, el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Joan Masdeu, David Fernández, bona tarda.
Hola, Toni, molt bona tarda. Aprofitant que avui a primera hora hem tingut en Joan Masdeu per tal de presentar el seu sisè disc d'estudi en solitari, anomenat La Bonaventura, hem volgut recuperar algunes cançons inèdites del músic reusenc que no estan incloses en cap dels seus sis treballs discogràfics. Es tracta, per un costat, d'aquesta cançó que tot just estem escoltant ara. Es tracta d'una peça que es va incloure en el disc de la Marató de TV3 de l'any 2011, anomenada Tot el que tinc, i que molts ja haureu reconegut perquè és una versió de la popular cançó Living Thing de l'Electric Light Orchestra. Una peça que per aquesta ocasió en Joan Masdeu es va rodejar de músics com en Joan Anton Mas a la bateria, d'en Marc Prat al baix, del Camilo Pérez a la guitarra elèctrica, del Dani Ferrer, productor d'en Joan Masdeu, als Rodes, a l'Orga i al Carrilló, i de Marc Parrot a la guitarra elèctrica, ja que Marc Parrot va ser qui va produir aquesta peça al costat del propi Joan Masdeu. A segona hora escoltarem també una altra cançó inèdita, també una versió, en aquest cas del Llongue, que es va incloure l'any 2023 en un disc d'homenatge amb aquest músic de Sabadell, quan ens va deixar, aquest músic que va encapçalar la Madame a principis dels anys 80, una formació molt coneguda del panorama musical en català. Doncs molts dels seus amics, amics músics, com per exemple doncs en Litus, la Montse Llaràs dels Bars, en Javi Vidal de la Gran Aventura, en Pol Cruells o el propi Joan Masdeu, van versionar cançons seves, com a la que escoltarem a segona hora, que s'anomena Ara o Mai, una peça que el Llongue va incloure al disc Els meus amics i que en Joan Masdeu va enregistrar en clau acústica al costat del guitarrista reusenc Maurici Gené, que és també doncs, el guitarra que habitualment doncs, està acompanyant en aquests darrers anys en directe. Avui doncs, hem volgut escarbar una mica, buscar cançons inèdites d'en Joan Masdeu i són aquestes, aquest Tot el que tinc i Ara o Mai, t'escoltarem a segona hora. Adéu-siau, fins demà.